Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 6 graus a Girona, 10 a Pallaresos, als Pallaresos i 11 a Santa Coloma de Gramenet. I avui arrenquem setmana amb la preocupació que ens deixa un cap de setmana negre a les carreteres catalanes. 8 persones han mort en 6 accidents de trànsit. És un repunt molt important. Per exemple, en tot el novembre no hi havia hagut cap víctima mortal. La consellera d'Interior, Núria Parlon, promet mà dura contra els que s'assaltin les normes de trànsit.
Al darrere hi ha persones que no compleixen amb les normes de trànsit, que habitualment s'assalten el respecte cap a la vida dels altres consumint substàncies com és l'alcohol o com són les drogues. I això és quelcom que ens colpeja cada dia.
Aquesta setmana es posen en marxa 9 radars mòbils a les carreteres catalanes. I els líders de les 20 principals economies mundials es troben avui i demà a Rio de Janeiro, al Brasil.
And we must step up for peace. Peace in Gaza. With an immediate ceasefire.
El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, els demana lideratge en els conflictes al Pròxim Orient i Ucraïna. Sobre aquest segon, hi ha novetats importants. Els Estats Units han permès per primer cop a l'exèrcit ucraïnès llançar missils nord-americans a territori rus.
Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл.
Una decisió aplaudida per Zelensky. Rússia sempre l'havia avisat que això equivaldria que Occident entrés en guerra. I el president espanyol, Pedro Sánchez, seguirà des de Brasil les novetats sobre la gestió de la Dana, que passen pels primers canvis al govern d'Amazon.
Nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. No es una opción en este momento ninguna dimisión. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación.
La vicepresidenta Susana Camarero, que ara sentíem, serà la nova portaveu del govern. I en temps de tertúlia en parlarem també de la situació i també amb l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor, sobre l'estructura, l'estranya trucada que va rebre Carlos Mazón a 6:45 de la tarda el dia de la tragèdia.
Entiendo que una conversación más propia de café, copa y puro no es lo que se merecen ni las víctimas ni las personas que han sufrido esta catástrofe.
Doncs li preguntarem què vol dir amb això d'una trucada de café, copa i puro. Això serà en temps de tertúlia, on també parlarem del 50 aniversari que hauria de fer Convergència Democràtica de Catalunya, ara que cada cop s'aixequen més veus a qüestionar la dissolució d'aquest partit. L'últim en fer-ho ha estat el propi Jordi Pujol.
Si voleu parlar malament d'en Pujol, feu. El que no podem fer és l'eina política que havia portat endavant moltes coses, que era Convergència, dissoldre-la.
I avui al matí de Catalunya Ràdio també us avancem que entre les persones sense llar cada cop hi ha més jovent immigrant.
2 anys, yo solo aquí. 2 dies, nada
cosa. És el cas, per exemple, d'un grup de joves que fa 2 anys que malviuen els trasters ocupats a Arenys de Mar. En molts casos són joves que havien estat tutelats pel govern i que quan surten als centres de menors es troben sense res. I aquesta setmana també ciutats com Badalona ja encendran els llums de Nadal. Barcelona ho farà la setmana següent i qui ja s'ha avançat és Vigo.
Cuando arranca la Navidad. Para todo Vigo, para toda Galicia y para toda España. Y desde aquí, para todo el mundo. ¡Viva Vigo!
A mitjans de novembre, l'alcalde Abel Caballero donava la benvinguda ja al Nadal a Vigo i a tot el món. Happy Christmas. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
La Generalitat presenta avui una campanya per avançar en l'erradicació de la violència masclista. Just avui llegim al periòdico que el govern està ultimant un servei per atendre les víctimes de la violència de gènere online. Serà un servei virtual disponible a les 24 hores.
I a Brussel·les?
Mirant la represa de les protestes dels pagesos a França, que avui pot ser un dia especialment complicat, i també les eleccions que continuen avui a la regió italiana de l'Emília-Romanya, on l'esquerra governa des de fa 50 anys. Aspiren a mantenir el poder, però el dubte és si els penalitzaran les inundacions dels últims anys i, sobretot, el retard en els ajuts.
I amb què han anat a dormir els Estats Units?
A banda del rosari d'anomenaments de Donald Trump, amb la condemna d'una manifestació a Ohio de persones que portaven banderes nazis i llançaven insults racistes. Eren molt poquets, amb prou feines, una desena, però va ser una part molt cèntrica de la ciutat de Columbus.
I a la Xina, amb què diran?
El país ha confirmat que ha acabat el gasoducte que connecta amb Rússia. Està dissenyat per proporcionar fins a 38.000 milions de metres cúbics de gas natural l'any. És una capacitat que hauria de cobrir diverses regions clau del país.
Avui és dilluns 18 de novembre. El dia comença amb unes temperatures fresques de 0 a 5 graus al Pirineu, entre 5 i 10 a l'interior i entre 10 i 15 graus a la costa. Avui serà un dia de sol al Pirineu i al sud de Catalunya, però en canvi amb molts núvols baixos i boires al Pla Lleida, la Catalunya central i també al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i de Girona. En aquests últims llocs no es descarta que al llarg del dia pugui caure alguna gota, poca cosa. Les temperatures en aquests llocs amb boira quedaran frenades de 10 a 15 graus, però en canvi al sud de Catalunya podrien arribar fins als 20 graus.
Avui, a partir d'un quart d'11 al matí, parlarem també de la caiguda de les adopcions internacionals a Catalunya. De 1.200 anuals, en el punt més àlgid, hem passat a només 60. Per això ens volem fixar avui, sobretot, en l'experiència de tres noies d'origen xinès que van ser adoptades a Catalunya ara farà 20 anys. En parlarem, com deia, a partir d'un quart d'11. Ara són les 6:05. Ens actualitzem amb Francesc Soler. Bon dia.
Bon dia.
I Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Els Estats Units donen llum verd a Ucraïna perquè pugui utilitzar els míssils nord-americans de llarg abast en territori rus. Fins ara només autoritzaven els atacs dins de les fronteres ucraïneses.
Feia mesos que Kiev demanava aquest permís per poder atacar les bases aèries des d'on surten els bombardejos russos. El president Volodymyr Zelensky assegura que les armes de llarg abast són una part clau del seu pla per capgirar la guerra.
Avui els mitjans expliquen que hem rebut permís per actuar com considerem, però els atacs no es fan amb paraules. Aquestes coses no s'anuncien. Els míssils parlaran per ells mateixos, i tant que ho faran.
I per ara Moscou no ha reaccionat, tot i que una portaveu del Kremlin ha recordat que el president Vladimir Putin ha assegurat que aquest gest implicaria una guerra d'Occident contra Rússia.
Alguns diputats i senadors russos han parlat també d'una resposta immediata i d'un pas més cap a l'inici de la Tercera Guerra Mundial. En tot cas, la decisió nord-americana arriba després d'un dels atacs aeris més importants en 1.000 dies de guerra, amb més de 200 projectils que han afectat les infraestructures energètiques ucraïneses i, sobretot, coincidint amb l'arribada de milers de soldats nord-coreans al front de guerra.
Washington, Francesc Garriga.
La decisió arriba només a 2 mesos del canvi de govern a la Casa Blanca, amb la sortida de Biden i l'entrada de Trump, i després que Zelensky ho hagués demanat de forma repetida fins ara sense èxit. Però el Pentàgon ha optat per acabar cedint per contrarrestar l'entrada en joc de les tropes nord-coreanes que apuntaven les forces de Rússia. Segons els Estats Units, permetre ara els atacs en territori rus amb aquest armament de llarg abast envia un missatge a Corea del Nord. Les vostres tropes, si són a Rússia, corren perill. Pels nord-americans, el moviment no implica cap risc que Rússia vulgui ara prendre represàlies contra els Estats Units. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ucraïna podria utilitzar aquests míssils de llarg abast que poden recórrer fins a 300 quilòmetres per atacar les bases aèries d'on surten els atacs russos sobre Ucraïna.
Segons el president de la Societat d'Estudis Militars, Pol Moles, això faria encara més evident el desgast que, segons diu, pateix l'exèrcit rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Rússia està tenint actualment unes pèrdues materials molt serioses. Estic parlant de vehicles de combat blindats i peces d'artilleria. Entre una cosa i l'altra podrien ser uns 300 al mes. Aquest material modern ja no pot reemplaçar el mateix ritme, ja no donaria més de si es calcula que a partir de mitjans de l'any que ve. Serà un moment clau per saber si Rússia pot aguantar o no.
I a Rio de Janeiro, al Brasil, arrenca la cimera del G20, les 20 economies més importants del món, amb carpetes importants sobre la taula, com les guerres, la desigualtat o la crisi climàtica.
Una trobada que estarà marcada també pel comiat de Joe Biden i la propera arribada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Buenos Aires, Joan Biosca.
El G20 de Rio de Janeiro arriba amb dues guerres damunt la taula i la crisi climàtica com a principals temes que desafien a les 20 economies més potents mundialment parlant i també les més emergents. Hora abans de començar aquesta cimera, el president del Brasil, anfitrió del fòrum, alertava dels mals del neoliberalisme.
El neoliberalisme és la pobra dificultat econòmica i política que avui assola la democràcia.
El neoliberalisme ha fet més grans les desigualtats econòmiques i polítiques de les democràcies, destacava Lula da Silva. El 85% de la riquesa mundial representada en aquesta cimera de Rio de Janeiro. Pàtums d'aquest G20, el president de la Xina, Xi Jinping, el dels Estats Units sortint Joe Biden, que s'acomiada de les cimeres internacionals, i absència també del rus Vladimir Putin, però estrenes destacades, com per exemple la de l'argentí Javier Milei. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I abans d'enlairar-se cap a Rio de Janeiro per assistir a la cimera del G20, el president francès Emmanuel Macron ha assegurat que no dona suport a l'acord comercial amb el Mercosur tal com està redactat ara. Un missatge als agricultors que aquest diumenge han reprès les protestes amb talls a les carreteres per tot el país. Isabel Galí.
L'acord amb el Mercosur seria molt dolent per la nostra agricultura, ha dit Macron a l'acabar la seva visita d'estat a l'Argentina. No podem demanar als agricultors francesos que deixin de fer servir certs productes fitosanitaris i obrir el nostre mercat a productes que no respecten els nostres criteris de qualitat. Paraules que s'han escoltat amb escepticisme, 11.000 quilòmetres enllà, a dalt dels tractors que es disposaven a tallar diverses carreteres nacionals de l'Hexàgon. L'anunci de Macron no ens convenç, ha dit un dels portaveus dels agricultors. Volen que el president anunciï que França vetarà l'acord en cas que se sotmeti a signatura. I, de moment, mantenen les protestes anunciades. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que els prop de 200 països que participen en la cimera del clima de Bakú han de tancar aquest cap de setmana un acord per pagar la factura de les inundacions, les onades de calor, les sequeres i la resta d'efectes al canvi climàtic. Ha estat certificat, com dèiem, aquest cap de setmana. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
Els 100.000 milions de dòlars anuals que hi havien compromesos fins ara estan molt lluny dels gairebé 2 bilions i mig que es calcula que fan falta només per garantir que els països en desenvolupament i les potències emergents puguin fer la transició verda i adaptar-se als efectes del canvi climàtic. En el que portem de cimera, ningú, a part d'Antonio Guterres, s'ha mullat massa. El secretari general de l'ONU pressiona el G20 perquè lideri la mobilització d'aquests recursos i proposa que una bona manera per aconseguir-los és augmentar els impostos que graven l'aviació, el transport marítim i l'extracció de gas i petroli. Oficialment hi ha temps fins divendres per posar negre sobre blanc i tancar un acord. Des de Bakú, Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui el govern espanyol registrarà al Congrés la petició de comparèixer voluntàriament del president espanyol per explicar la gestió de la DAN al País Valencià. Sánchez compareixerà el 27 de novembre. Abans marxarà a Brasil per participar en la cimera del G20. Madrid, Pol Barçà.
Sánchez s'explicarà a petició pròpia després que Mazón assenyalés el seu govern i òrgans que en depenen per explicar retards en els avisos per la DANA. El govern espanyol parla de transparència continuada en el que ha fet, però el PP hi veu un moviment tàctic perquè diuen Sánchez no pot comptar amb els seus socis per frenar la compareixença que ja van registrar els populars fa 6 dies al Congrés i l'acusen d'amagar-se. Abans també al Congrés, primera batalla contra Teresa Rivera. El PP l'acusa de deixadesa en la gestió de la DANA per blocar-li el salt a la Comissió Europea. Des de Madrid, Pol Marçà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Finalment, el president valencià Carlos Mazón ha començat ja a fer la remodelació del govern que va anunciar divendres per afrontar aquesta reconstrucció de la zona devastada pels aiguats.
Tal com estava previst, Mazón nomenarà la vicepresidenta Susana Camarero, portaveu del govern, i apartarà l'actual. A tot això, en les últimes hores s'ha localitzat una víctima més. Són ja 219 les persones mortes per les riuades i 13 segueixen ara mateix desaparegudes.
Enviats especials a València, l'assistència tècnica de David Mendoza amb Albert Prat.
El president valencià promociona la seva mà dreta perquè porti la veu cantant. Camarero serà oficialment la nova portaveu de la Generalitat, tot i que a la pràctica ja ha tingut aquest paper en les últimes setmanes. Per conèixer qui agafarà les regnes de la macroconselleria de la reconstrucció i del Departament d'Emergències, encara haurem d'esperar una mica més. Segons l'equip del president, pot ser avui mateix o en els propers dies. El primer nomenament s'ha fet públic poc després que Mazón hagi posat més llenya al foc. Ahir es defensava així davant les crítiques per haver arribat dues hores tard al gabinet de crisi del 29 d'octubre.
A mi nadie me estaba esperando aquí para tomar las decisiones. Yo mantuve mi plan del día porque estaba aquí todo el mundo preparado. Era un órgano del que yo no formo parte. Así que basta ya de bulos. Así que basta ya de mentiras.
A partir d'aquell dia, però, sí que ha anat a totes les reunions. Des de València, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui està previst que reobrin 13 escoles i instituts de les zones afectades per la DANA i una trentena també més podrien fer-ho els propers dies. També hi ha una vintena de centres on no es poden reprendre les classes i instal·laran de manera provisional els propers dies en altres escoles properes. La setmana passada ja van tornar a classe els alumnes d'una cinquantena de centres educatius.
D'altra banda, aquesta setmana també s'obren 44 oficines més als municipis afectats perquè les víctimes puguin tramitar els ajuts i en total ja n'hi haurà una seixantena. Les sol·licituds d'indemnització superen ja les 194.000 i tot plegat mentre la xifra de víctimes mortals per la DANA al País Valencià ja és de 219. Ahir es va trobar a Ribarroja de Túria el cos d'un home que està pendent de l'autòpsia i identificació. Segons el Centre d'Integració de Dades, el nombre de persones desaparegudes es manté en 13.
Més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrades i Joan Trias. Bon dia.
Bon dia.
Trànsit posa en funcionament 9 radars mòbils a partir d'avui, després d'un cap de setmana tràgic amb 8 víctimes mortals en diversos accidents, 5 en vies interurbanes i 3 dins de poblacions.
Ahir va morir un motorista a la Nacional 260 a Llançà, a l'Alt Empordà, i dues persones més van perdre la vida en un xoc a la P7 de Vilablareix, al Gironès. Dissabte al matí, dues persones van morir també a la T314 a Cambrils, al Baix Camp, i amb aquestes 5 des de principis d'any han mort 119 persones a la xarxa viària catalana. Però és que més dissabte, dos motoristes van morir al Baix Penedès, un a Cunit i l'altre a Montmell, i una dona va morir atropellada per un camió a la Jonquera, a l'Alt Empordà.
Des de principis de novembre i fins divendres no hi havia hagut cap accident mortal a les carreteres catalanes.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, lamentava aquest repunt de víctimes lligat a un augment de la mobilitat, però també a altres motius.
Apareix un període on fa més bonança i hi ha una pulsió de mobilitat. Ha fet que també s'hagi incrementat la sinistralitat. La mobilitat no és la causa, perquè quan estem analitzant els accidents veiem que les causes són molt diverses i sempre hi ha una concatenació de causes.
I la consellera d'Interior, Núria Parlon, anunciava mesures per intentar reduir la sinistralitat.
Controlar en determinades vies l'excés de velocitat, implementant una xarxa de radars que permeti combatre aquelles actituds en les quals s'hi supera la velocitat sense que hi hagi capacitat de reacció.
Justament ahir es va celebrar el Dia Mundial en memòria de les víctimes d'accidents de trànsit. Familiars i associacions de víctimes van reclamar penes més dures per als infractors reincidents i tolerància zero amb les drogues i l'alcohol al volant.
A partir d'aquest matí es restableix el servei ferroviari de la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès. Des de l'abril passat, el servei estava suspès per les obres del corredor mediterrani. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba. Bon dia.
Hola, bon dia. Durant els últims mesos, cada dia a les 8 del matí, els usuaris de l'R4 ja no podien agafar el tren a l'estació de Sant Vicenç de Calders per anar a les estacions del Vendrell, l'Arbós, els Monjos o Vilafranca del Penedès. El trajecte s'havia de fer en autobús entre les 8 del matí i les 7 de la tarda i després entre 9:45 i 22:45 de la nit. Ara això s'ha acabat. Entre setmana es restableix el servei durant tot el dia. Només queda un cap de setmana sense circulació, que serà el del dissabte 30 de novembre i diumenge 1 de desembre. Les obres es fan per executar l'ample estàndard al corredor mediterrani. Des de Sant Vicenç de Calders, Montse Gené Riba, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la militància dels comuns ha castigat la direcció d'Ada Colau i Jéssica Albiach en el congrés d'aquest cap de setmana. La nova executiva s'estrena advertint als socialistes que no seran cap crossa. Barcelona, Jordi Corbalan.
Havia de ser un congrés plàcid amb una direcció de consens, però una part de la militància ha esclatat. L'informe de gestió ha rebut més vots en contra i abstencions que suports, i alguns militants ho han verbalitzat en el plenari.
¿Hasta cuándo creéis que un grupo de la dirección puede decidir no lo que se hace, sino lo que se debate o no se debate?
Aquest és un projecte que no està funcionant, companys i companyes. És un projecte que, com a partit, està fracassant.
Gemma Tarafa, que agafa amb Candela López les regnes del partit, en prenen nota i apuja el to amb els socialistes.
I hem de dir molt clar, nosaltres no som ni serem la crossa de ningú.
Els comuns han esquivat en aquest congrés la relació amb Sumar. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'expresident Jordi Pujol reivindica el llegat de Convergència Democràtica de Catalunya i considera que va ser un error dissoldre aquest partit.
Coincident amb el 50è aniversari de la fundació del partit, Pujol reconeix que els casos de corrupció van minar la credibilitat de Convergència i assegura que va actuar intentant que tota la pressió del cas del 3% recaigués sobre ell mateix.
Té per finalitat carregar-me jo tota la responsabilitat de si alguna cosa no els he fet prou bé. Per tant, vosaltres, prescindiu-ne, digueu tranquils. Si voleu parlar malament d'en Pujol, feu. El que no podem fer és l'eina política que havia portat endavant moltes coses, que era Convergència, dissoldre-la.
Jordi Pujol ha fet una entrevista a TV3 i ha acusat l'Estat de voler-lo destruir a ell i a Convergència amb l'Operació Catalunya.
I ja hi ha data per la reducció de la jornada laboral.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball del Govern espanyol, Yolanda Díaz, assegura que la jornada laboral de 37 hores i mitja setmanal s'implementarà abans que s'acabi l'any, tot i l'oposició de la patronal. En una entrevista al diari El Correo, Díaz també ha dit que la comissió que determinarà aquest percentatge d'increment del salari mínim interprofessional es reunirà abans de desembre.
I la marca de vehicles Ebro començarà aquesta setmana la producció dels seus primers cotxes a la zona franca de Barcelona.
Així és, amb l'arrencada de la cadena de treball d'Ebro, culmina la reindustrialització de l'antiga planta de Nissan gairebé 3 anys després que tanqués la marca japonesa. Els models Ebro ja es fabricaven en aquesta mateixa planta fa 50 anys. Sentim Pedro Calef, que és el conseller delegat d'Ebro.
Hi ha un component emocional aquí que és important, no? Aquesta fàbrica la va inaugurar Ebro i que ara pugui renéixer Ebro en la mateixa fàbrica, doncs hi ha un component emocional important.
El model S700 serà el primer a produir-se i d'aquí unes setmanes començaran a fer l'S800. Tots dos són del tipus SUV.
I el Japó pren mesures contra la massificació turística provocada per la debilitat del ien, que ha abaratit els costos per als viatgers.
Entre el gener i el setembre hi van anar 27 milions de visitants i el govern s'ha posat com a objectiu reduir aquesta xifra, sobretot abans de l'exposició universal d'Osaka de l'any que ve. Entre les mesures que es podrien aplicar aviat hi ha una tarifa per entrar al país de 1.000 iens, que són l'equivalent a uns 6 euros, i també s'estudia diferenciar els preus per accedir a alguns espais i monuments que poden multiplicar-se per 4, els visitants estrangers respecte als locals. I des de l'estiu ja es limita també l'accés al Mont Fuji i poden anar fins a 4.000 visitants diaris que han de pagar 2.000 iens per pujar-hi des de la vessant més utilitzada.
I cada any neixen a Catalunya uns 3.000 nadons prematurs.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Prematuritat, les associacions que representen les seves famílies demanen més recursos una vegada sortir de l'hospital. Des de l'entitat Som Prematurs recorden que amb el suport adequat les famílies poden conviure millor amb aquesta realitat. Elisabet Farga n'és la presidenta i fundadora.
És evident que els ulls d'uns pares que han tingut un nadó prematur han de ser més observadors per intentar impactar al mínim les morbiditats i intentar actuar el més ràpid possible. No s'ha de viure amb por, però s'ha de viure pendent.
Un naixement es considera prematur quan el part es dona abans de les 37 setmanes de gestació.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Vull que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem living. Vull que vinguis.
Els Tiets presentaran el seu nou disc al Festival Estrenes en dos concerts que es faran a la sala La Mirona de Sal. Els concerts seran els dies 26 i 27 d'abril i recordem que aquest cap de setmana els Tiets han acabat la gira de Pixolete al Sant Jordi Club de Barcelona.
Hem menjat un arrosset i m'has fet riure com mai durant tot el dinar. M'has estat tirant pauets i jo no sabia el que passaria.
I la segona.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around.
Beyoncé actuarà a la mitja part del partit de la NFL Houston, Texas contra Baltimore Ravens. Serà el dia 25 de desembre, el dia de Nadal, i es retransmetrà en directe per Netflix. Beyoncé allà presentarà el seu àlbum Cowboy Carter, nominat 11 vegades als Grammy.
I la tercera.
Acabem amb aquest batussi de Xavi Checker per parlar dels Premis Butaca de Teatre que es donaran avui. El musical d'Àngel Llàcer i Manu Guix de Producers, El dia del batussi d'Ivan Morales, L'imperatiu categòric de Victoria Spumberg i La plaça del diamant de Carlota Subireu són els muntatges amb més nominacions. La gala és avui al vespre a Premià de Mar, municipi on van néixer els Butaca ara fa 30 anys.
Esport, Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
6 i 23, cedeix una tanca al derbi entre l'Europa i el Sant Andreu i el partit acaba suspès.
Una tanca del municipal Nou Sardenya. La graderia en què hi havia 800 seguidors del Sant Andreu en aquest derbi entre l'Europa i el Sant Andreu, de segona ref. Héctor Ibar és el president de l'Europa. Són declaracions a BTV.
Pues, el camp, que és un camp municipal, pues, és una instal·lació pues, antiga, que nosaltres intentem amb els nostres recursos fer el manteniment possible.
El porter del Sant Andreu, Nil Torreguitar, explica que des de l'Europa ja sabien que la graderia estava en mal estat.
Delegat i diversos membres de l'Europa ja eren conscients que aquesta valla, per ells, no acabava d'estar del tot segura, però bueno, per part de l'Ajuntament deien que sí, i per lo que s'ha vist és que no estava en condicions.
I els Mossos d'Esquadra acaben fent càrregues policials a la rodalia del camp.
Després de la suspensió, al minut 5 de la segona part, quan el Sant Andreu guanyava per 2-5, hi va haver aquestes càrregues fora del camp que va recollir BTV.
Puta Sant Andreu! Puta Sant Andreu!
Aficionats a l'Europa van tombar contenidors banyant-se ampolles de vidre als Mossos d'Esquadra. D'altra banda, 62.000 espectadors al Gran Premi de Motociclisme Solidari de Barcelona veuen com Jorge Martín es proclama campió del món després d'acabar tercer a la cursa que va guanyar Bagnaia.
Tot això avui, que a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem el periodista José Luis Sastre, que acaba de publicar la seva primera novel·la, Les frases robades. I anirem a veure també l'Àngel Llàcer, el rodatge del seu nou concurs a TV3, Soc i Seré. Però abans, sapiguem què n'ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui el que m'ha tret la son és això dels visats d'or. Golden Visa, en anglès. No sé si sabeu què són, suposo que sí, però jo, que sóc molt despistat, ho vaig aprendre ahir. Resulta que si tu ets de fora de la Unió Europea, de Rússia, per exemple, i fas una inversió immobiliària de més de 500.000 d'euros a Barcelona, per exemple, se t'entrega automàticament el permís de residència i passes a ser, a tots els efectes, ciutadà de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya i de la Unió Europea. És una fórmula lamentable que fan servir habitualment els països pobres per atraure capital estranger, però no us preocupeu, perquè el Pedro i la Yolanda tenen previst deixar-ne de donar de Golden Visas d'aquí a uns mesos. Això sí, sense pressa, quan aquests rics de tot el món ja s'hagin fet amb la poca oferta d'habitatge de Barcelona i hagin fet pujar tant els preus que si queda algun pis lliure, ningú amb un sou normal d'aquí se'l pugui permetre. My news to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Hey, 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 hey. I aquesta hora, Canalies, quina alegria, bon dia.
Bon dia, bon dilluns i alegria, Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel. No comencem! Ricard, no! No, què fas? Para!
Fem pessigolles.
Expliquem què està... Exacte, expliquem a l'audiència què està passant. No! No, ja moment.
Ja està,
segur, eh?
Sí.
No t'aixequis, eh?
No.
Vinga, va, Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. Sembla que aquest 2024 és l'any de les reconciliacions. De fet, fa pocs mesos Oasis anunciava el seu retorn i ara podria passar el mateix amb el duet format per Art Garfunkel i Paul Simon. I és que precisament ha estat Garfunkel qui ha explicat en una entrevista al Sunday Times que va tenir un retrobament molt emocionant amb Simon. Fins i tot, el fill d'Art s'ha mostrat molt optimista amb la possibilitat que tots dos tornin als escenaris. I ha destacat que l'enllaç entre tots dos transcendeix també les diferències passades. Veurem, doncs, si finalment aquest final d'any també ens regala el retrobament d'un duet que ja és etern i que ha provocat un impacte indiscutible al món de la música.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, i som per ajudar.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La 22a edició dels Premis Zoom ja és aquí. Del 21 al 23 de novembre, Igualada es convertirà en el punt de trobada de professionals i amants de la televisió, sèries i nous formats digitals. No et perdis la gran gala dels Premis Zoom, el 23 de novembre, al Teatre Municipal Ateneu d'Igualada. Més informació a premiszoom.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
No és la llum.
La compositora, trombonista i cantant Rita Payés presenta el seu tercer àlbum, De Camino al Camino, que se submergeix en la bellesa de les coses quotidianes. El 29 de novembre, l'Auditori de Girona oferirà un concert amb les noves cançons, un testimoni de les arrels que ens connecten amb el nostre origen i ens enllacen per seguir avançant. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot
i la tota.
El tot i la tota?
No, no. Una oyenta més del tot i la Va, tota.
Tot costa? Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns a Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units donen llum verda a Ucraïna perquè pugui utilitzar els míssils nord-americans de llarg abast en territori rus.
Fins ara només autoritzaven els atacs dins de les fronteres ucraïneses. El president Volodymyr Zelensky assegura que les armes de llarg abast són una part clau del seu pla per capgirar la guerra.
Avui els mitjans expliquen que hem rebut permís per actuar com considerem, però els atacs no es fan en paraules. Aquestes coses no s'anuncien. Els míssils parlaran per ells mateixos, i tant que ho faran.
I a Rio de Janeiro, el Brasil arrenca la cimera del G20, les economies més grans del món, l'última gran cita de Joe Biden com a president dels Estats Units.
Sobre la taula més d'Ucraïna hi ha la situació al Pròxim Orient, la crisi climàtica i les desigualtats.
A casa nostra, finalment, el president valencià Carles Mazón ha començat a fer la remodelació del govern que va anunciar divendres per afrontar la reconstrucció de la zona devastada pels aiguats.
De moment, amb un primer canvi, la vicepresidenta Susana Camarero serà la nova portaveu del govern. Sobre la trucada que Mazón assegura que va fer l'alcalde de Cullera per desmentir que estigués incomunicat, Jordi Mayó respon.
Entiendo que una conversación más propia de café, copa y puro no es lo que se merecen ni las víctimas ni las personas que han sufrido esa catástrofe.
Avui li preguntarem per aquesta conversa al mateix alcalde de Cullera i parlarem en temps de tertúlia.
I ja sabem que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el pròxim dia 27 per donar explicacions de la gestió de la Dana.
Mentrestant, Jordi Pujol explica els motius de la confessió dels diners d'Andorra en els 50 anys de Convergència Democràtica de Catalunya.
En una entrevista a TV3, l'expresident de Catalunya i un dels fundadors de Convergència explica que ho va fer per salvar el partit.
Té per finalitat carregar-me jo tota la responsabilitat de si alguna cosa no els he fet prou bé. Per tant, vosaltres, prescindiu-ne, tingueu tranquils.
A partir d'avui, Trànsit posa en funcionament nou radars mòbils.
Després d'un cap de setmana tràgic amb 8 víctimes mortals en diversos accidents, 5 en vies interurbanes i 3 dins de poblacions. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Apareix un període on fa més bonança i hi ha una pulsió de mobilitat. Ha fet que també s'hagi incrementat la sinistralitat. La mobilitat no és la causa, perquè quan estem analitzant els accidents veiem que les causes són molt diverses i sempre hi ha una concatenació de causes.
I us avança al matí de Catalunya Ràdio, les entitats socials alerten d'un augment dels casos de joves migrats sense llar els últims mesos.
Arenys de Mar, aquest programa ha pogut constatar que en un bloc de protecció oficial hi ha una desena de trasters ocupats per joves que hi malviuen en 5 metres quadrats, com aquest noi.
2 anys, jo solo aquí. 2 dies, nada, cosa. El servicio social ja n'hi ajudaré menores, no, mayores, no.
Busca trabajo en campo.
Mentre ja hi ha data per la reducció de la jornada laboral.
Segons la ministra de Treball, Yolanda Díaz, la jornada laboral de 37 hores i mitja setmanal s'implementarà abans que acabi l'any, tot i l'oposició de la patronal.
I ara us ho explicarem també. Hi ha crítiques a Salvador Illa per haver participat en la fira del primer oli de Jaén que es va celebrar a Sabadell.
És una excel·lent idea la que tuvo la Diputació de Jaén de no quedar-se en casa i explicar des de Jaén el bon aceite que se produce allí, sinó salir fuera.
Sí, el president de la Generalitat va clausurar aquesta trobada on també va elogiar l'oli català.
I canvi de tendència en el consum del vi?
Cada vegada bevem més vi blanc i això està portant alguns agricultors a arrencar vinyes de negre en favor del blanc. Josep Marrufat, responsable del sector de vi de la Unió de Pagesos.
Veiem que té més sortida comercial el vi blanc que el vi negre.
i s'està donant el cas que està més retribuït el vi blanc que no pas el negre. Això provoca que hi hagi gent que estigui arrencant vinyes de negre en favor de vinyes de raïm blanc.
I ara repassar també les portades de la premsa amb l'Albert Montilla. Bon dia, Albert.
Molt bon dia, Ricard. La foto més repetida és la del motorista madrileny Jorge Martín, que ha guanyat el Mundial de MotoGP. A banda, molts diaris avui se centren en la guerra a la frontera de l'est d'Europa. El diari ara titula que Biden autoritza Kiev a llançar míssils sobre el territori rus. El País també capçala amb el mateix tema i destaca que Moscú ha renovat els bombardejos massius contra infraestructures energètiques. A banda, al periòdico llegim, hi veiem una fotografia amb un titular que diu Marea Rosa a Barcelona. En motiu de la cursa de la dona celebrada ahir, explica que 35.000 dones van córrer contra el càncer de mama i la violència masclista amb el dorsal 016, que és el número de telèfon d'atenció a les víctimes de la violència de gènere.
I avui també diaris centrats en la fiscalitat.
Sí, és una mica més avorrit que el MotoGP. A La Vanguardia titula que les autonomies del PP han perdut 2.200 milions que les rebaixes de l'IRPF. La reducció d'impostos la lidera la Comunitat de Madrid per sobre els 1.000 milions. A Catalunya la reducció és testimonial, només de 13 milions menys, i l'Institut d'Estudis Fiscals alerta que són uns diners que en cap cas es recuperaran. I una última portada, El Mundo titula que Carles Puigdemont exigeix a Pedro Sánchez deixar a zero el dèficit català. És la condició que, segons el diari Junts, imposa per asseure's a negociar els pressupostos.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui esperem un dia tranquil, però molta boira i núvols baixos a Ponent, a la Catalunya central, i avui també a les comarques de Girona i de Barcelona, on no es descarta algun plogim. En canvi, al sud de Catalunya farà sol i la temperatura podrà arribar als 20 graus.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de Sara Escobedo, delegada sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona. Divendres passat, el consistori va cessar del seu lloc de treball almenys una vintena de treballadors sense plaça fixa en el marc del procés d'estabilització que està duent a terme el consistori. Entre els perjudicats hi ha treballadors de serveis socials o docents que denuncien que la decisió es deu a causes burocràtiques i lamenten que l'Ajuntament no tingui en compte la trajectòria acumulada pels professionals.
Estan rebent la comunicació a comptagotes i bastant distorsionada. Estem veient diferents males pràctiques que, sobretot aquesta falta d'informació i de coordinació també entre els diferents sectors, no?
L'Ajuntament respon que en la immensa majoria de casos els afectats no han superat les proves en el marc del procés d'estabilització o que altres aspirants han tret millor nota. Passats 140 dies podran tornar a entrar a la borsa de treball.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Moment ara de fer un cop d'ull a com tenim els mercats. La borsa espanyola recupera de les eleccions als Estats Units i obrirà avui els 11.600 punts, després que divendres tanqués pujant gairebé un 1%. Els valors que més han pujat, la banca, Unicaja i el BBVA, que sumen un 3%, i també ho fa Acciona, després de presentar resultats. En canvi, baixen les farmacèutiques Rovi i Grifols, penalitzades per les últimes nominacions de Donald Trump, que castiguen les empreses de vacunes. Als Estats Units, el Nasdaq es deixa més d'un 2%, i aquesta hora, en canvi, la borsa de Hong Kong repunta, sumant més d'un punt. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, carinyo!
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisabet de Carol.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passant 8 minuts de 6:45 del matí, repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Crítiques al president de la Generalitat, Salvador Illa, per haver participat a la fira del primer oli de Jaén, que es va celebrar a Sabadell.
És una excel·lent idea la que tuvo la Diputación de Jaén de no quedarse en casa y explicar desde, en este caso desde Jaén, el buen aceite que se produce allí, sino salir fuera, ir a contarlo al resto de España, ¿no? Y por segunda vez habéis decidido venir a Cataluña y es pues, un honor, estamos encantados de acogeros aquí.
El president va clausurar aquesta trobada, on també va elogiar l'oli català.
A Catalunya hi ha gairebé 350 empreses i unes 1.500 persones treballant en aquest sector. Jaén es puntero en la producción de aceite de oliva. Cataluña tiene también empresas muy potentes en el sentido y es otro punto de enlace de unión en el que podemos trabajar conjuntamente.
Junts i Esquerra van carregar contra el president per fer promoció d'olis de fora de Catalunya. Des d'X, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va acusar Illa de fomentar la competència de l'oli català i d'estar més preocupat per agradar Espanya i el PSOE que per defensar Catalunya. Per la seva banda, la republicana Marta Vilalta ho va qualificar de despropòsit. Justament ahir també es clausurava la Fira de l'Oli Verd de Maials, que va registrar una xifra rècord de 15.000 participants. La Fira de Maials la va inaugurar el conseller d'Agricultura.
Canvi de tendència en el consum del vi. Cada vegada bevem més vi blanc i això està portant alguns agricultors a arrencar vinyes de negre en favor del blanc.
Sí, la moda del vi blanc s'expandeix pel país, però també per tot el món. Segons l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi, en els últims 20 anys el consum de vi negre ha caigut un 15%, mentre que el de vi blanc ha pujat un 10%. Un canvi de consum que ha portat a moure fitxa els productors de raïm. Josep Marrufat és responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos.
Veiem que té més sortida comercial el vi blanc que el vi negre i s'està donant el cas que està més retribuït el vi blanc que no pas el negre. Això provoca que hi hagi gent que estigui arrencant vinyes de negre en favor de vinyes de raïm blanc.
I això que el vi blanc està pujant de preu, segons les últimes dades del Ministeri d'Agricultura, el preu mitjà és un 10% superior a l'anterior campanya. En canvi, alguns cellers del país de vi negre s'estan veient obligats a baixar els preus.
En aquest moment es poden obtenir a qui li agradi uns vins molt bons a uns preus molt, molt ajustats, però clar, pel sector és molt, molt nefast això, perquè ja s'ha assolit una qualitat i ara no es veu retribuïda de cap manera i les cooperatives que tenen cullen raïm negre també tenen els dipòsits plens i no saben pas què fer-ne.
Segons el sector, els que més vi blanc beuen són els més joves i ho atribueixen sobretot a l'augment generalitzat de les temperatures.
Us abans al matí de Catalunya Ràdio, les entitats socials alerten d'un augment dels casos de joves migrants sense llar els últims mesos. Al matí de Catalunya Ràdio hem detectat un dels casos més recents a Arenys de Mar.
En un bloc de protecció oficial del municipi hi ha una desena de trasters ocupats per joves que malviuen en 5 metres quadrats. Un d'ells ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que fa gairebé 2 anys que es troba en aquesta situació.
2 anys, yo solo aquí. 2 días, nada cosa. El servicio social ya me ayudaré menores. No, mayores no.
Busca trabajo de campo.
A banda dels trasters, també hi ha ocupats 2 locals de la planta baixa de l'edifici. Un dels nois que hi malviu és l'Anuar, de 24 anys, que va arribar a Catalunya fa 6 mesos.
No tenia cap lloc on anar i per això visc aquí. Un amic va ser el que em va ensenyar aquest lloc. Ens busquem la vida mentre esperem els papers i amb el menjar fem el que podem. No hi ha feina i és difícil per nosaltres. Costa trobar menjar. Anem sobrevivint, però el problema de la feina és gros. Jo no vaig pagar res per entrar a viure aquí, però la majoria sí que han hagut de pagar. A mi un amic em va parlar d'aquest lloc i vaig venir-hi a viure.
El d'Arenys no és un cas aïllat. Les associacions contra el sensellarisme han detectat que cada vegada hi ha més joves migrants que viuen al carrer a Catalunya. Alerten també que en moltes ocasions es tracta de joves extutelats per la DGAIA. Ho explica Maria Creixell, membre d'Obrim Fronteres.
Sí que tenim constància de molts joves que acompanyem que estiguin en situació de sensellarisme, sigui al carrer o sigui en situacions molt precàries. Hi ha molts que surten dels centres de menors, alguns amb documentació i altres sense, per dificultats d'accés al mercat de l'habitatge, no? Que en general ens costa molt a totes, imagina't una persona negra o racialitzada.
I cau una banda internacional que operava des del Maresme i Barcelona dedicada al narcotràfic i en vinculació amb el càrtel mexicà de Sinaloa.
S'han detingut 14 persones, 11 homes i 3 dones en una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional.
Miquel Jarque.
Se'ls atribueix el segrest i l'assassinat al Baix Camp d'un home de 46 anys que treballava per ells. Les investigacions van començar a l'agost, quan es va localitzar el cadàver a Botarell, amb signes de violència i avançat estat de descomposició en una zona boscosa. La víctima treballava suposadament per als narcotraficants i havia viatjat des d'Itàlia fins a Barcelona per reunir-se amb alguns líders de la xarxa. Els agents també van localitzar un laboratori d'extracció de metamfetamina a partir de roba impregnada amb aquesta droga. Van intervenir armes de foc, material tecnològic i diners. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I obrim crònica cultural.
Tinc guardat tot el que em deies, reposant en un racó. No sempre des d'un primer moment.
Per parlar del projecte Priorat en persona, que enguany compleix 15 anys, Marta Viana.
L'objectiu és acostar la comarca del Priorat a l'imaginari literari del país sense caure en estereotips. Ho fa a partir d'autors dels Països Catalans i la implicació de tots els prioratins.
Falset, Ariadna Escoda.
La promotora de Priorat en persona, Roser Bernet, remarca la importància de comptar amb un imaginari literari que parli de la comarca i s'allunyi dels tòpics.
Creiem que és molt interessant també aquest intercanvi perquè és creuar dos mirades. La mirada del de fora, que no coneix res i que ve a veure què passa, i la mirada del de dins, que està obligat, en certa manera, a explicar-los que per ell és la seva terra, i això doncs enriqueix tant la mirada d'un com la mirada dels altres.
Després de la seva estada al costat dels adalils, els autors tornaran l'any vinent per compartir els seus textos. Ara per ara, el diccionari Priorat en persona ja recull prop d'un miler d'entrades amb conceptes i paraules de la comarca.
I ara teatre.
Aquí a casa els morden, cada porta té un candau. A cada cel·la hi ha amagat un secret i el seu esclau.
El Teatre Gaudí a Barcelona acull fins al dia 24 un dels musicals més impactants de la temporada. És Lizzie, la història de l'assassina de la destral, un crim real de finals del segle XIX als Estats Units, explicat ara a ritme de rock.
Crònica de l'Ignasi Abad.
La companyia Les Viaix s'estrena amb una declaració deliberadament feminista amb Lizzie el musical. Explica des de la perspectiva de quatre dones l'assassinat del matrimoni Borden el 1892 a Massachusetts, un parricidi amb alguns punts de contacte, curiosament, amb la sèrie de Netflix Monstruos, per l'herència, pels abusos i pel fet de ser en aquest cas dues germanes. Tot i que l'acusada, després absolta al judici, només va ser una, la Lizzie del títol. L'Alba Collado és la directora artística.
Jo no volia quedar-me amb la idea de... Sí, vist que la revolució feminista, no, que evidentment que sí, però alhora no quedar-nos només allà, sinó plantejar-nos si es pot assassinar algú encara que estigui justificat.
Ignasi Abad per el Matí de Catalunya Ràdio.
I també us volem parlar de La Nata, el documental sobre l'última vinya urbana de Venècia que ha guanyat el premi del jurat del Festival Internacional de Cinema del Vi, el MOST 2024.
A Venezia si restaura solo quello che si può trasformare in...
Albergo.
La Nata és un film d'Andrea Mignolo sobre la resistència d'aquesta vinya veneciana i la comunitat que s'uneix per cuidar-la i fer front a adversitats burocràtiques, a fenòmens meteorològics i tot allò que posa en risc la seva existència. L'entrega dels premis del MOST 2024 es va fer ahir a Vilafranca del Penedès i també van distingir Manel Cortés amb el Premi Vi Català per Qui sembra parla, Qui escolta cull i el millor treball de ficció se'l va emportar la minissèrie Les gotes de Dios.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona us ofereix aquest espai.
La caiguda d'una tanca a l'Europa Sant Andreu de segona red, on hi havia 800 seguidors del Sant Andreu, podria haver acabat amb desgràcies personals. El periòdico explica l'incident i la suspensió del partit dues vegades, la primera pel llançament d'alguns objectes i la segona per seguretat. L'Esport parla d'espectacle interromput i de derbi a mitges i el Mundo Deportivo que no estava garantida la seguretat. BTV recull les declaracions del jugador del Sant Andreu, Nil Torreguitar, en què diu que l'Europa ja sabia que aquest punt de la instal·lació era deficient.
Delegat i diversos membres de l'Europa ja eren conscients que aquesta valla per ells no acabava d'estar del tot segura, però bueno, per part de l'Ajuntament deien que sí, i per el que s'ha vist és que no estava en condicions.
L'Ara parla d'un derbi delirant que va acabar de la pitjor manera i La Vanguardia de gols, tensió i suspensió. La Vanguardia explica també que aquesta graderia ja s'havia trencat el gener del 2020, precisament en un partit contra el Sant Andreu, i que l'havien reparat tècnics de manteniment del club, però que no es va substituir. I alerta que el camp és municipal i que correspon a l'Ajuntament solucionar-ho. La Vanguardia també parla de la inseguretat de De Jong, que no té les mateixes sensacions que abans, i diu que el pilot de motociclisme ciclisme. Jorge Martín, nou campió del món de MotoGP, és immortal. El Mundo Deportivo el defineix com Martinator, un campió en gran pel periòdico, que ha passat de la por a la il·lusió per triomfar. L'esport parla de coronació.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
El cap de setmana ens ha deixat un altre 0-4 al Madrid, el femení del Barça. Aquest bastant més previsible que del masculí, cert, però no per això menys celebrat. Just quan ens destacava que seria el clàssic més ajustat dels últims anys, que havia arribat el moment on el Madrid havia escurçat distàncies, les blaugranes van sortir a demostrar que la distància entre tots dos segueix sent gran. I encara ens preguntem per què Florentino no obre el Bernabéu pel clàssic femení? Doncs, per exemple, per evitar que en un mes dos equips blaugranes es retratin amb 8 gols.
Abans que el teu dia soni així,
arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Deu minuts i a les 7 del matí. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Bon dia, Francesc. Doncs avui un dia tranquil, però amb molta boira a les comarques de l'interior. Per exemple, ara en tenim a Pla, Lleida, la Catalunya Central, i també hi ha molts núvols baixos al litoral i prelitoral de les comarques de Girona i del nord de Barcelona. En aquests últims llocs no es descarta que arribi a caure alguna gota. En canvi, la resta, el Pirineu, al sud de Catalunya, avui serà un dia de sol, amb unes temperatures que aquí podrien arribar al voltant dels 20 graus, tot i que aquesta hora fa fred. Per exemple, hi ha un grau al Pont de Suert, 3 a Bagà, 7 a Cardedeu, 8 a Girona, 10 a Cunit, o 13 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà una setmana amb pocs canvis, l'únic canvi que veiem és entre dimecres i dijous, que passarà un frontet que podria deixar algunes nevades al Pirineu.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A un quart de 10 parlarem amb l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que ha explicat una trucada reveladora entre ell i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el dia de la Dana.
Una conversació més pròpia de cafè, copa i puro.
A un quart d'11 conversarem amb tres noies xineses que van ser adoptades en el boom de principis dels 2000, just ara que el govern xinès ha suspès les adopcions internacionals. 20 anys després, com ha estat la seva experiència? Després, analitzarem amb Jordi Selles la pèrdua d'espectadors de la Kings League, de Gerard Piqué. Més de 400.000 en 20 mesos. Què ha passat?
Empieza la nueva temporada de la Kings. Vamos a pasarnos el juego.
A les 11 entrevistarem el periodista José Luis Sastre, que acaba de publicar la seva primera novel·la, Les frases robades. I anirem a veure l'Àngel Llàcer al rodatge de Sóc i seré. Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al Matí de Catalunya Ràdio. Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
I ara entrem al búnquer.
Per on s'entra la Terra? Quan tu vens de l'espai?
Sí, bona pregunta, bona pregunta.
Per l'eix. Perquè has d'anar per als Estats Units.
Sí, has d'anar per als Estats Units.
Si algun astronauta ens escolta...
Si hi ha algun astronauta...
Algú que sàpiga de la matèria, no? Quan entreu la Terra, per on entreu?
Ja poseu el GPS directe.
És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
No estàs dient que
tu estic dient que tu t'adies. O sigui, tu has d'entrar i anar per
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Si un dia l'un a l'altre ens seduírem, va ser per no deixar-nos seduir. de Albes Breus a les mans, de Feliu Formosa.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53. Repassem ara els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units autoritzen Ucraïna a utilitzar míssils nord-americans de llarg abast en territori rus.
Fins ara només autoritzaven els atacs dins de les fronteres ucraïneses. Volodymyr Zelensky assegura que són una part clau del seu pla per capgirar la guerra.
Avui els mitjans expliquen que hem rebut permís per actuar com considerem, però els atacs no es fan amb paraules. Aquestes coses no s'anuncien. Els míssils parlaran per ells mateixos, i tant que ho faran.
Per ara, Moscou no hi ha reaccionat.
I arrenca a Rio de Janeiro, al Brasil, la cimera del G20 amb la crisi climàtica i les guerres sobre la taula.
Una trobada que també estarà marcada pel comiat de Joe Biden i l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Però Pedro Sánchez hi serà. Justament avui, el govern espanyol registrarà la petició per comparèixer el 27 de novembre per explicar la dana al País Valencià.
I el president valencià comença la remodelació del govern.
Mazón nomenarà la vicepresidenta Susana Camarero portaveu del govern i apartarà l'actual. Mentrestant, l'alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, explicava l'estranya trucada que va rebre de Carlos Mazón a 6:45 de la tarda del dia de la tragèdia.
Entiendo que una conversación más propia de café, copa y puro no es lo que se merecen ni las víctimas ni las personas que han sufrido esa catástrofe.
Mentrestant, Trànsit posa en funcionament 9 radars mòbils després d'un cap de setmana amb 8 víctimes mortals.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, lliga aquest repunt a un augment de mobilitat, però també a altres motius.
Apareix un període on fa més bonança i hi ha una pulsió de mobilitat. Ha fet que també s'hagi incrementat la sinistralitat. La mobilitat no és la causa, perquè quan estem analitzant els accidents veiem que les causes són molt diverses i sempre hi ha una concatenació de causes.
Per cert que aquest matí es restableix el servei ferroviari de la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès.
Des de l'abril el servei estava suspès per les obres al corredor mediterrani.
Mentre Jordi Pujol explica els motius de la confessió dels diners d'Andorra en els 50 anys de Convergència Democràtica de Catalunya.
Té per finalitat carregar-me jo tota la responsabilitat de si alguna cosa no hagués fet prou bé. Per tant, vosaltres prescindiu-ne, tingueu tranquils.
En una entrevista a TV3, l'expresident de la Generalitat i un dels fundadors de Convergència explicava que ho va fer per salvar el partit.
I us avança al matí de Catalunya Ràdio, les entitats socials alerten d'un augment dels casos de joves migrants sense llar.
Per exemple, a Arenys de Mar, en un bloc de protecció oficial, hi ha una desena de trasters ocupats per joves que malviuen en 5 metres quadrats.
2 anys, yo solo aquí. 2 dies, nada cosa. El servicio social ya me ayudaré menores, no mayores, no.
I després que 8 persones hagin mort aquest cap de setmana en sinistres a les carreteres catalanes, tenim el comentari de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Aquest cap de setmana han mort 8 persones en una nova onada fatídica a les carreteres catalanes. En aquest any, segons l'Institut Català de Trànsit, hi ha 119 persones que han mort en accidents esdevinguts en carreteres interurbanes. L'any passat, més de 150 conciutadans van deixar-se la vida a les carreteres. Els familiars d'aquestes víctimes porten molts anys reclamant un enduriment de les penes del 30% dels conductors que han causat morts per efecte de l'alcohol i les drogues. En resum, a Catalunya cada any patim una dana mortal a les nostres vies i la majoria de conductors no són conscients de la capacitat mortífera dels seus automòbils. Tampoc hi ajuda que circular per vies com la P7, plena de camions, hagi esdevingut un esport de risc. D'ara a finals d'any intentem rebaixar les xifres. Anem amb compte. Aneu amb compte.
I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres vam parlar amb el president Laporta després que es coneguessin les 3 cançons finalistes que aspiren a convertir-se en l'himne oficial del 125è aniversari del club. Però no sembla que cap d'elles l'acabés de convèncer. Què vol dir?
Quina merda, no? Vull dir... Collons, tu, és que no sé si són cançons per guanyar el festival de Sant Remo o el Sona Nou, o una collonada d'aquestes, o són himnes per cantar un camp de futbol.
Ja, a veure, són cançons molt ben fetes.
Però és que jo no volia això. Jo volia una cançó més, pues, jo què sé.
Com?
La, 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 la. Sí, m'enteneu-lo?
Està pillant una màgia.
Un himne més. La, 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 la. Barcelona!
No, sí, sí,
l'hem entès,
president,
l'hem entès. Barcelona! Bueno, ha de ser una cançó forta, una cançó... Sí, sí. Una cançó que pugui cantar un búfal, collons!
Sí, per on va?
Una cançó que es pugui prendre...
Cap a 3:15, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia, per això donarem ara un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Laura Grau.
Un bon motiu per llevar-se és recordar que la ratafia casolana que vam fer per Sant Joan ja està ben llesta per ser tastada. L'art de collir les herbes necessàries just quan comença l'estiu és un fet molt discutit per aquelles dates, però al cap de 40 dies a sol i serena, i arribats a novembre, uns quants més, ningú no explica com ha quedat el resultat final. Vinga, ratafiaires, ompliu les sobretaules dels vostres experiments i expliqueu-nos en tots els secrets que l'única manera de conservar la nostra cultura gastronòmica és fent la corra. Que aprofiti!
I el segon motiu ens el porta l'Eloi Vila.
Dilluns, un bon dia per a pujar al cotxe al Sopa, així anomenàvem sempre Sopa de Cabra. Han tret nou disc i demà engeguen gira al Palau de la Música. Des d'aquí, Sopa era el meu grup, i ara que dic grup, recordo perfectament un fragment de l'últim llibre de contes del Sergi Pàmies, del Sergi sempre genial, que en una de les històries explica que hi havia una època en què els grups se'n deien grups, perquè encara no se'ls anomenaven bandes i ja no se'ls deien conjunts. En aquesta època és quan va néixer Sopa i encara hi són vius amb ànima, que és com es diu el seu últim disc. Meravellós. Vinga, bon dilluns.